Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. A l'any del pensament màgic, l'escriptora nord-americana Joan Didion escriu: un dia t'asseus a sopar i la vida que coneixes s'acaba. Didion parla sobre pèrdues i dols, conceptes que en aquests dies estranys sobrevolen les runes de les ciutats ucraïneses destruïdes per les bombes. La Selma s'hagués pogut fer seva la reflexió de l'escriptora. Ella, la germana i la mare saben que és fugir de la barbàrie i deixar enrere el que més estimes, com el pare, cridat per anar al front. Tot allò que ha construït la teva identitat, els records, els vincles, les experiències, s'escolen en un pou sense fons. El fill de la Musna tenia 2 setmanes quan van sortir del país per salvar la vida. El dolor per arribar a un lloc segur no l'oblidarà mai. Són històries que ens ressonen i ens podrien transportar perfectament al que passa avui a 3.000 quilòmetres de Catalunya. Però anem 30 anys enrere per recordar la guerra a Bòsnia. La Selma és de Sarajevo. Per no oblidar la guerra de Síria de fa una dècada, la Musna és de Damasc. Una guerra encara en actiu que va provocar un gran èxode de població, molta de la qual s'ha deixat la vida al mar o està estancada en camps grecs. Són només 2 conflictes. N'hi ha molts més que han marcat i marquen les generacions que venen, com el que fa 86 anys va colpejar casa nostra. El Germinal n'és una prova. Nascut a Perpinyà, fill de refugiats de la Guerra Civil Espanyola, recorda la història del doble exili de la mare, que va fugir primer de Catalunya per l'avenç franquista i de la França ocupada pels nazis amb la por als ossos pel que els pogués passar als fills. Gràcies a l'ajuda de l'escriptor i periodista Toni Orensanz, he pogut conèixer el que es mou dins d'algú que ha mamat la por i les conseqüències de la postguerra, quan veu les riuades de dones, de nens, de gent gran, que marxen d'Ucraïna sense girar la vista. Totes les guerres, les mateixes víctimes.
Solidaris. Tothom té una història.
Terminal.
Dissabte 5 de la tarda, Mas Ardèvol, entre Falset i Porrera, al Priorat.
Germinal, gràcies per rebre'ns.
No sé per on vols que comenci.
Germinal Domènech, 78 anys, paleta, ara jubilat.
M'agradaria saber, Germinal, si ets dels que mires les notícies, si t'agrada estar informat.
Sí, sí, no m'ho deixo cap dia, les notícies les miro cada dia, sí, sí.
I ara, quan mires les notícies i veus tot el que passa a Ucraïna, què en penses?
Vergonya, vergonya és el que penso, sí, sí. Vaig sentir els comentaris l'altre dia del Pep Guardiola i... totalmente de acuerdo con él.
Cuando esto sucede, la cantidad de odio que se genera en generaciones futuras, arreglar esto, necesitas a lo mejor un siglo. Es el fracaso absoluto del ser humano, el fracaso absoluto de las instituciones políticas, que para eso están los políticos.
Es un fracaso. Y a més, una hipocresía para mí, que... i et dic, fa vergonya, perquè penses en tots els emigrants que estan tirats a Grècia, a Turquia, per tot arreu, i, bueno, i han acabat per postres, encara m'ho surt el president del govern d'Espanya, dient que en nom de la pau enviem armes a
Ucraïna. No?
Tens tot plegat, i et dic, una vergonya i un desastre, vaja.
Quan veus les riuades i riuades de gent que heu hagut de deixar tot,
sí, sí,
i no mirar enrere, no? Tirar endavant, perquè si no se te'n va la vida. Això tu, a nivell intern, què se't mou?
No, se'm mou, recorda el que m'explicaven els meus pares. Jo no ho he viscut, però no em puc recordar de cap manera, això. Però, bueno, el que m'explicaven, sí.
I llavors deien?
Sempre penses en ells, no? Que els dos són morts ja, clar. Però ho van viure, perquè van emigrar a França i... ho van passar molt malament i, bueno, i llavors encara la mare va tornar, que no havia de tornar, però va tornar. I llavors encara va ser pitjor. Sí, sí.
Fem una mica la trajectòria d'aquesta història dels teus pares, una història que es pot comparar perfectament amb tot el que està passant avui dia a Ucraïna. Els teus pares marxen de Porrera amb la Guerra Civil.
Sí, o sigui, el meu pare va fer la Guerra Civil, la batalla de l'Ebro, i a la retirada pues, ell va marxar. La meva mare pues, era molt jove, probablement no haguera tingut que marxar, però bueno... No ho sé, són situacions que era molt jove, de tindre 17 anys o 18, i el pare només ne tenia 19, 20, bueno, quan va acabar la guerra ja en tenia 21, així, no? I, bueno, la mare, doncs, pot ser per seguir amb ell, que sigui, amb desacord dels seus pares, dels meus avis, doncs el va seguir. I la mare va marxar des de Barcelona amb una família de Porrera, el dia que van entrar les tropes del Franco a Barcelona, el 26 de gener. Sí, sí, el pare no, el pare va anar corrent fins a la frontera, com tots els que retiraven dels republicans. No? I, bueno, pues, allà a França, pues, no cal dir, el van posar als camps de concentració d'Argeles, tots els camps aquests va recórrer. Fins que va sortir, al cap d'un temps, i la mare també, doncs... Pues, el pare tenia feina pues, treballant mig de pagès o com sigui, fins que llavors Alemanya va ocupar França. El pare llavors el van agafar presoner els alemans. I bueno, en vez de portar-lo en un camp d'extermini, el van posar en un camp que diuen de treball, que diuen. O sigui, els feien treballar pràcticament sense menjar. Pensa que el meu pare media 1,80 m aproximadament i quan va sortir va aconseguir escapar i pesava, no arribava a 40 quilos.
Amb 1,80 m.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Com es deien els teus pares, per cert?
El meu pare es deia Joan i la meva mare Teresa. Llavors, el meu pare va travessar tot França, era la frontera d'Alemanya, i va anar a Perpinyà, que és on hi havia la meva mare, i altres famílies de Porrera. I llavors ell va aconseguir trobar feina, però bueno, estava era la França ocupada pel govern de Vichy, que diuen, no?
I tant.
I bueno, van passar allí fins l'any 44, tot amb l'ocupació alemana, no? Què vols que et digui? Per què la mare va decidir tornar?
Clar, la teva mare va marxar aquí que encara no us tenia, no? Va marxar d'aquí que encara no us tenia.
No. Nosaltres vam néixer la meva germana i jo.
A França?
Sí, sí, a Perpinyà. O sigui, tenia que triar entre l'Hospital de Sant Joan i la maternitat aquella que hi havia...
D'Elna?
Sí, sí, la maternitat d'Elna. No? Nosaltres vam néixer a l'Hospital de Sant Joan. La meva germana té 13 mesos més que jo. I, bueno, llavors ella va començar a tindre por dels alemans perquè agafaven gent i vull marxar. Tots els seus amics que hi havia, que tenien molts a Perpinyà, i els tombants pues, li diuen que no marxés, que no els agafarien, però li va agafar por i al final va decidir agafar els dos crios i va tornar cap a Espanya, no? Què va passar? Va arribar a la frontera i la van detindre.
A Portbou, això?
A Portbou, sí.
Per quina raó la van detenir?
Bueno, ella de moment no, pues no ho sabia. Llavors, quan la van detindre, i ella va preguntar què havia fet, i va dir, el motiu és que portes dos crios i no els has batejat. I ella es va sorprendre, perquè qui ho sap, això? I bueno, llavors, amb ella la van posar... La van separar dels crios, a la meva germana i a mi ens van posar a part en una habitació amb altres crios, molts crios.
Deveu ser molt, molt petits,
jo,
no?
Jo, 7 mesos.
7 mesos, clar.
I la meva germana, doncs pues, mira, 7 mesos i 13 mesos més.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. La meva germana ja caminava, però jo, doncs... Pues,
un nadó,
no,
clar.
Res, un nadó. I, bueno, doncs, pues, què va passar? Que la mare, quan llavors se va donar compte que jo s'espavilava, però no sabia, no podia fer res. Estava presonera, no? Llavors, mirant per una reixa al carrer, va veure que passava un home i el va cridar i li va tirar una nota i li va dir que si podia trucar a aquest telèfon de Porrera i preguntar per la meva àvia, que es deia Càndida. Aquest home li va dir que sí i li va dir com us dieu? I aquest home li va dir Baldomero Robles, li va dir. I va marxar aquest home. La mare no va saber res més. Però sí, sí, l'home va agafar, va trucar... I la meva àvia, amb 50 anys, que no havia sortit mai del poble, va pujar-me a buscar a mi, a Portbou, va tornar a portar-me a Porrera, Va tornar a pujar a buscar la meva germana i va tornar a baixar. I la mare pues, la van traslladar a la presó de Figueres, que era el castell, el que ara és el castell de Figueres.
Sí, 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 sí.
I allí la van tindre fins que la van traslladar a Pilats, a Tarragona. Bueno, llavors li van dir que la van tindre aquí 3 mesos, fins que li van dir que quan firmés un document conforme a l'arribar al poble batejaria els 2 crios, la deixarien sortir. Bueno, clar, ella va firmar i llavors va sortir 3 mesos de presó, clar. Això és el resum.
No m'imagino de cap manera el patiment de la teva mare.
Home, tu mateixa sí, sí. És algo... I penses i no... Quan ho veus ara és el que em preguntaves abans. Veus els crios i així i, clar, el cap se'n va... És un desespero, suposo, no? Perquè, clar, el pare estava allà, el pare va tenir afenya i es va quedar allí i no li va passar res. I bé, el pare va estar allà fins a l'any 49, o sigui... I va tornar quan d'aquí Espanya el van avisar de que llicenciaven la seva quinta, perquè els que agafaven els portaven en camps de concentració a Espanya, llavors. I ell, quan li van dir la teva quinta està llicenciada, no va tornar per la frontera, per descomptat.
Clar, clar.
Va passar al Pirineus i va arribar a Porrera, que bueno, el meu pare no havia fet res, a part d'anar a la guerra. No tenia cap delicte que algú del poble... li digues, has fet això o has fet allò.
Clar, una cosa tan ridícula, no? Sí. Com el tema del bateig, sí. En un context que aleshores, clar, el tema de la religió i el tema, no?, de tot aquest pes, sí, de l'Església, sí, amb el règim, marcava moltíssim, no?, fins al punt de fer passar per un calvari d'aquestes característiques algú que per conviccions o pel que sigui, sí, va decidir no batejar els seus fills, no?
Mm. Era, a veure, llavors, quan no saps exactament, pots pensar de com ha sortit aquesta denúncia, perquè això és una denúncia, i el Toni Orensans, que el coneixes,
sí, doncs,
un dia parlant aquí, em va dir, això ho he d'investigar, això ho he d'investigar. I se'n va anar a Portbou, va començar a preguntar, i va trobar el fill d'aquest home, del Bartomeu Baldomero Robles, i li va dir, sí, el meu pare era carboner. Diu, jo aquesta història no li vaig sentir dir mai, però, diu, és possible perquè era molt bon home, diu, era una persona que no es va posar mai en res ni així, no? Però llavors ell va buscar els documents, l'arxiu que hi ha de la gent que estava a la presó, tot això, no? I llavors la Toni es va donar compte que la mare consta el nom de la mare i tot, però els fills no existeixen. Què passava aquí? Ara, jo mirant programes de la televisió d'aquests que desapareixien els crios, però no era res més que això. Els crios a part, ningú els reclamava i els crios desapareixien, clar. Això, suposo que és això, no és que ho digui, però suposo que és això. Però llavors el Toni va anar investigant i va dir, bueno, això és una denúncia directa del governador de Tarragona. El governador de Tarragona era algú del poble... Hi havia 2 o 3 persones molt sinyalades, mm-hmm, que eren dones, i clar, aquestes van posar la denúncia perquè suposaven que no estàvem batejats per ser qui érem, i pels noms, no?
Per ser rojos i ovelles descarriades,
clar,
no?
Clar, clar.
Al final, Germinal, ara sentint-te, no?, parlar, te n'adones també de la insensatesa de les guerres, no?, que al final a les guerres sempre acaben pagant els mateixos.
Sempre, sempre. Sí, sí, és un disbarat. Jo, sense sentir cap comentari, ho comentem amb la meva dona, la Gemma, i li dic sempre, dic, això és, a mi em fa vergonya. Veure els polítics, sentir que un president de govern diu en nom de la pau envio armes a Ucraïna. S'arriba allí, sigui parlant, si convé, mentre no ens posem d'acord no ens aixequem de la taula. No anirem ni a dormir, no menjarem, però, escolta, això és un cuento, tu. Mentre surt això, te canvien les notícies i surt que estan pegant aquests pobres gent que salten la valla. On està la diferència? Amb el color o en què? No, jo no sé. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go
as they go across the borderline. La mare Germinal em parlava d'això a casa, de tot aquest patiment viscut per la separació.
Sí. Més la mare que el pare, sí. Hi ha coses que... El pare va morir molt jove, va morir als 62 anys, sí. I, bueno, quan te passa una cosa així sempre et queda allò que dius li havia d'haver preguntat, però no li vaig preguntar, no? Perquè ara m'anessis preguntant com se va escapar, com va fer això, com va fer allò, no, no ho sé, no ho sé. No, no hi va arribar, no va arribar a parlar d'això. Hi havia coses que suposo que més s'estimaven no parlant.
Bueno, són molts traumes, molt patiment.
Suposo, sí.
Clar, la teva mare, no? I el pare també, dobles exilis, no?
Sí,
al final.
Sí. I clar, vull dir, encabat, el que passa que te queda aquest d'això que dius amb el que vam passar aquí, perquè no és això, llavors és viure tota la postguerra, no? I veus noies i nois que eren de la meva edat, fills de refugiats, igual que els meus pares, que van arribar a anar a la universitat, a França, que, això. I aquí, bueno, val més no pensar-hi, perquè el que van passar aquí pels pobles era esgarrifós.
Aquí marcats, no?
Sí, no, no tant com a marcats, però era en general, eh? Jo no puc dir que a mi em tractessin més malament que els altres, no, tots era igual, però l'ensenyança era nul·la. Vull dir, era un desastre. Era...
Pensament únic, no?
Sí,
no sortir...
parlar castellà... Sí. Jo, quan vaig arribar al servei militar, ja el sabia fer, la instrucció, perquè el mestre que teníem mos feia... era de la Falange, i mos feia formar i tot, i clar, quan vaig arribar al servei militar, dic, això ja ho feia jo quan tenia 9 anys. Sí, sí, ah. Vull dir, era pèssima. L'escola és un record d'aquells dolents, no? Que no hi tornaria. I llavors te queda aquest d'això dins, a la mare li dia jo, per què cony vas vindre? Si ella, jo tenia por.
Clar, contra això no s'hi pot lluitar.
No, no.
Amb dos fills
no.
Petits, amb un context no. D'ocupació nazi,
clar,
és que poca broma, eh?
Nazi, vull allò que hi havia toc de queda, a la nit s'hi veien un llum encès i s'hi feien tancar els llums, i tenia por tot el rato, no? Però bueno, hi havia d'altra gent allà i no en tenia, però ell em va tindre i va marxar.
Sí. I al final marxes també per salvaguardar-te tu i sobretot els fills, i,
sí, sí,
i com
sí.
Estem veient ara, no?
No, és fàcil dir de la distància, dir, jo no hauria fet això, però quan t'hi trobes llavors reacciones d'una manera o d'altra.
I després el context, no únicament a França, sinó a Espanya, quin context hi havia, no? O sigui, acabat de sortir d'una guerra amb el triomf dels franquistes, llavors... sortir del foc per caure les brases, però pensant que es feia bé, no?
Sí, sí.
Penso ara també, Germinal, amb les bones persones, no? En el sentit de que dins d'aquests contextos tan absolutament violents i sense esperança, moltes vegades sempre hi ha una llum, no?, que t'ajuda a seguir el camí, com és el cas del Baldomero, no?
Sí.
Si no hagués existit el Baldomero, què creus que hagués passat a la mare?
No ho sé. No podem dir el que hauria passat, perquè va passar així, i llavors és difícil. Que potser no, jo no fora aquí, jo no ho sé.
M'ho has comentat una miqueta abans, no? Totes les guerres, al final, allò que en diuen els efectes col·laterals, no? Les víctimes sempre tenen rostre de dona, rostre de nen, i ara, en aquest cas, a la guerra ucraïna, també molts rostres d'homes que es veuen obligats a anar a lluitar.
Sí.
Al front, no? Com va passar aquí amb la lleva del biberó, no?
Sí.
Joves, la majoria, o molt sense experiència, també les tropes russes, no?, que està passant això, molt joves, que són car de canó, no?
Sí.
Al final és que no saps ni com valorar un escenari d'aquestes característiques.
No, és que a mi que et surti el president de govern d'Ucraïna, del de Rússia no en parlo, que tio està malament del cap. Però que et surti el govern d'Ucraïna resistir. Això és molt fàcil de dir, resistir. Estàs assentat en un despatx i dius resistir, però la gent va morint, la gent va d'això, i molta gent no podrà tornar allí. Igual si torna no tenen res. I llavors, tot això no ho sabien? Clar que ho sabien. A més d'això, jo penso que al darrere hi ha els americans que van posar llenya a foc. Van posar llenya a foc perquè ells estan molt lluny a la distància, i van posant llenya al foc.
Vinga. Sempre hi són.
Sí, sempre hi són. Vull dir, però ells sempre estan com a salvadors. Ells vindran a salvar-nos. I la OTAN. Però si nosaltres vam dir que no a la OTAN, què ens expliquen a nosaltres? La gent no en té ganes de guerres, tu.
Clar, no en té ganes, ja ho has dit ara tu, no? És el que t'anava a preguntar, que al final és que és un altre cop. No s'aprèn res.
No.
Ara escoltant en tu la història de casa teva, la teva família, tot aquest patiment acumulat que es va transmetent generació rere generació, tot aquest patiment, quan hi ha hagut una guerra, una fractura tan gran, no?
Sí, no s'aprèn. La raça humana, som les bèsties pitjor que hi ha. No, ens ho peguem no una vegada en la mateixa pedra, 200 vegades en la mateixa pedra, i tornem a fer el mateix. Mira, jo... me van portar aquí, a dalt, en Cabatos l'ensenyaria una fotografia de quan ens van portar aquí, perquè era l'agost, setembre, i la meva germana, jo, hi ha una fotografia, no? Però nosaltres som vius per els meus avis. Si no hagués tingut els meus avis, pues, ningú, els meus avis i la meva tia, que encara viu. El de més, res, aquí abandonats, estàvem totalment abandonats, no teníem res.
Aquestes fractures que...
Sí, sí, això és el mateix, però bueno, nosaltres encara, els meus avis, t'ho dic perquè sí. Teníem la casa dels meus avis, teníem tot, vivíem aquí, però aquesta gent que marxa d'Ucraïna no saben ni si tindran res quan tornin allà, eh? Molts ja no hi és la casa.
Al final, no sé, germinal també amb la pròpia història, eh? I els que també venim d'un context similar al teu, no? Com gestionar aquesta indignació, no? Tot el que se't remou quan veus imatges així, però no únicament aquestes, sinó quan els sirians s'ofeguen a aigües gregues o, com bé deies abans, quan els nois subsaharians intenten creuar la tanca, no? Què t'ha semblat aquest tracte discriminatori, no?, en definitiva?
Sí, és que et sents impotent. Jo a vegades que he de tancar la televisió perquè em sento impotent, no puc fer res, què vols que faci? M'entens? Jo, si tingués 20 anys, potser sí que ho faria, aniria a ajudar-los d'alguna manera, però és que jo tinc 78 anys, tu. I veus això i dius, és una vergonya, a mi em fa vergonya, tu. Fa vergonya. I sento els polítics aquests i, vamos, és que m'agradaria dir-los la cara, eh? M'agradaria dir-los la cara, és una vergonya, se n'haurien de donar vergonya.
Germinal, t'agraeixo moltíssim aquesta estona de conversa. I
bueno, m'has deixat esbarjar.
I tant, i recordar també la història familiar, sí. que té moltes similituds amb el que està passant ara.
Sí, sí, tant.
Una abraçada, gràcies.
Adéu, merci.
Solidaris, Mercè Folch.
Ja fa 5 mesos que els 300.000 habitants de Sarajevo viuen en una situació de setge total i han de suportar els horrors d'una guerra especialment cruel i sanguinària.
Abril de 1992. Esclata la guerra a Bòsnia.
This is the tragedy of Srebrenica, now overrun by Bosnian Serb forces.
Slobodan Milosevic.
El conflicte va esclatar l'any 92, era un 4 d'abril, 4 o 5 d'abril, no me recordo ben bé, i nosaltres vam sortir als finals del 92 a Split. Jo, la meva mare i la meva germana, que ens aportem un any i mig. I des del Split ens vam traslladar amb un comboi il·legal per entrar a Catalunya amb ajuda d'una organització humanitària. Érem 107 persones i la meva mare va tenir sort que treballava en aquesta organització i ens vam apuntar i vam tenir sort de sortir i entrar a Catalunya.
Març del 2022, 30 anys després de l'inici de la guerra de Bòsnia.
Valentín. Accepter qu'une ville comme Sarajevo.
Soc Selma, soc filla i nascuda a Bòsnia-Herzegovina, a la capital, a Sarajevo, però ara mateix, des de fa molts anys, estic visquent a Catalunya. Ara tinc 46 anys i aquí estic des de que tinc 16. Dir-te que em sento més catalana que d'allà en alguns aspectes, perquè tinc la vida feta aquí.
El règim de la saga El-Assad...
Març del 2011. Comença la guerra a Síria.
100 quilòmetres al sud de Damasc.
Primero mi marido, él viaja primero, porque como estaba embarazada, yo espero para... Nació mi hijo y después ir, porque yo nació mi hijo cesárea, sí, y para poco cobrar y...
That's why every war is bad. You cannot say this is good war.
Març del 2022, 11 anys després de l'inici de la guerra de Síria.
Soy Musna Ghanoum, soy de Siria, tengo 31 años, tengo un hijo, estoy aquí sola, mi familia todos estaban en Siria desde hace 3 años, más o menos. Pero yo salí en Siria casi 10 años, sí, cuando empieza la guerra. Yo salí, vive en Jordania, primero 2 años, después en Algeria, después voy aquí, en España.
És dijous 24 de febrer i fa només unes hores que ha començat la invasió d'Ucraïna.
És que no fa falta veure aquestes imatges perquè te s'esperti aquest record. Ara estem parlant d'Ucraïna, però si tornem enrere de l'any 92 a ara... Han passat moltes misèries a molts punts del món. Ucraïna és el que està passant ara, però una patera, un
Iraq, Síria, Pakistan, qualsevol punt on hi hagi guerra, et desperta. Cada notícia que surti que no és coherent amb l'època de que estem vivint ara, et desperta això.
Mi hijo nació 21 de febrero de 2012, cuando salimos tiene dos semanas, muy pequeño. Él no sabe nada de Siria, ni conozco mi familia, nada. Mi hijo pregunta muchas cosas, niño muy inteligente y no olvida nada. Muchas cosas pequeñas. El niño no sabe qué significa guerra, y porque la guerra es muy feo.
La Selma y la Musna saben molt bé el que significa haver de fugir d'una guerra. La Selma va marxar de Bòsnia en plena adolescència. La Musna va marxar de Síria com a mare acabada d'estrenar. Totes dues han volgut compartir amb nosaltres la seva vivència.
L'història l'escriuen les dones i els homes que han perdut la por de guanyar els carrers i les places i d'omplir-se la boca de pols.
La Musna vivia a Damasc, on treballava com a professora d'autoescola. La seva travessia, fins a arribar a casa nostra, va durar 7 anys. Abans va passar per Jordània, Algèria i el Marroc.
Primera vez salimos, normal, con visa, en avión, y el Jordania también, pero para aquí muy difícil a Europa entrar.
La primera part del viatge ens explica que va ser relativament fàcil. Va ser quan va arribar al Marroc que va haver de recórrer una màfia per aconseguir arribar a Espanya.
Yo he venido aquí no con visa o con pasaporte falso y con Marruecos, en montaña, y por la noche se necesita la policía de Marruecos, no veo nosotros cómo entrar. Muy difícil, casi 3-4 horas en montaña, solos, con mucha gente, familias, niños. No podemos llamar porque no hay señal ahí. Muy duro, sí. Nunca olvide estos días. Sufrimos mucho con niños, con frío, lloviendo. No podemos coger ninguna maleta.
La Selma vivía a Sarajevo. Ella també recorda el que van haver de fer per aconseguir fugir i la sort que van tenir.
És que la nostra fugida ha sigut molt, molt rara i molt... Ara diré algo que potser no hauria de dir-ho. Nosaltres vam comprar la nostra llibertat. Vam tenir que comprar unes identitats falses per poder sortir. Jo no podia sortir amb el meu nom i amb el meu cognom. A fora, tenia que sortir amb un nom i un cognom fals. I els meus pares van tenir que comprar la nostra llibertat. I nosaltres podíem comprar-la, hi havia gent que encara que volguessin comprar-la no la podien comprar, perquè no estàvem parlant de molt pocs diners, estàvem parlant de molts diners. Es pot fugir en moltes condicions.
Pel camí, en el cas de la Musna, també es va trobar gent que es va voler aprofitar d'ella i en algun moment fins i tot va arribar a patir per la seva vida i la del seu fill.
Claro, sí. En Melilla... En Marruecos, cuando necesito entrar a la city, ahí como hay muchos ladrones, como ellos saben, gente necesito entrar a la España, como ellos pensar tienen dinero o no lo sé, y con cuchillo, hay una vez sí, un hombre, un ladrón, quiere matar a mi hijo, quiere dinero, y como tengo un poco, él coge para se fue. Mi hijo recuerdo ahora. Vamos, porque este chico malo hace con nosotros.
El paper de la mare és aquest, de la sustenció dels fills. Nosaltres érem apoyo de la meva mare i ella era el nostre apoyo. I per sort o per desgràcia, podem dir, aquesta època de 3, 4, 5 anys que hem passat soles ens ha unit molt més. I nosaltres tenim una relació totalment diferent de lo que tenen unes mares i uns fills amb unes condicions de vida normal.
Hay veces muy difícil porque como aquí soy madre y padre para él, no puedo trabajo bien para el horario, necesito llegar, coger con él.
Això és molt difícil que explicar-ho i a lo millor molta gent no ho entendrà. Quan tu vius coses que no són quotidianes, normals, de lo que gent està acostumada i només us teniu a vosaltres tres, la gent s'uneix molt més. Nosaltres moltes vegades no fa falta ni que ens parlem. Amb una simple mirada no fa falta que me parli.
Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj.
Cada conflicte té les seves pròpies arrels, però la Selma creu que totes les guerres s'assemblen. En primer lloc, diu, perquè mai se sap quan s'acabaran, i sobretot, perquè les víctimes sempre són les mateixes, la població innocent.
El primer de tot és el pensament que això no durarà, que serà 15 dies, que seran 3 setmanes, que seran 3 mesos, això s'acabarà, això s'acabarà, això s'acabarà, fins que un dia el meu pare ens va sentar a les 3 i ens va dir això continuarà, no serà fàcil, no s'acabarà ràpid i jo necessito que sortiu perquè jo no estic tranquil. El meu pare es va quedar allà, ha sigut una de les persones que s'ha quedat allà. Sí, li va tocar anar a lluitar i va deixar la vida lluitant. El 19 de març del 93.
En el cas dels homes, en edat de lluitar, ens explica, moltes vegades tampoc tenen temps per grans dilemes.
És que en aquell moment no tens oportunitat de pensar, no pots pensar, perquè ell en aquell moment era un pare, era un marit i era un fill. I era l'última persona que pensava ell, era amb ell. Pensava en la resta i en el que podia passar en els, a les persones innocents que són, en aquell cas, els nens. És els seus nens i a tots els nens del veïnat, perquè de la mateixa manera que s'ha mobilitzat ell, s'han mobilitzat tots els veïns, que un era fuster, l'altre és paleta, l'altre és cuiner, l'altre era mecànic. En aquell moment, tots estan a les mateixes condicions. I estan realment tots, rics, pobres, intel·ligents, persones no tan intel·ligents, tots estan a les mateixes condicions, no poden escollir, no pensen en ells, pensen en la família.
La Musna té un germà que està mobilitzat des que va començar la guerra. No pot treballar ni sortir del país.
Mi hermano está allí ahora, porque no puede quedar en casa o trabajo normal. Necesito ir como con policía allí hasta... Cuando tiene 42 años, no puede viajar.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
La guerra de Bòsnia va provocar 2 milions de desplaçats i es calcula que hi van morir 130.000 persones. A Síria, el nombre de morts i de refugiats encara no ha parat de créixer. Unes 600.000 persones han perdut la vida en el conflicte i més de 6 milions han hagut de marxar de casa seva.
Era de nits, les 3 del matí. És que és impossible que estiguis conscient del que estàs vivint, on t'arribes. Necessites dies habituar-te, vull dir que no, absolutament no veus res. Estàs arribant, t'estan portant, t'estan dient és això, és allò, tu vas dient que sí a tot, perquè és que no ets conscient de tu mateixa, no pots prendre les decisions, perquè no estàs.
Cuando entrar, es que muy difícil para mí. Bien, pero no, todo diferente. Y para el idioma no puedo hablar, no conozco mi hijo también, pero poco a poco mejor. Cada dia, cada mes, cada any mejor.
La Selma i la seva família van anar a parar a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. La Musna, a Girona.
Vam arribar a Cornellà i la gent de Cornellà realment es va portar molt bé. Ens van facilitar una vivenda, ens van ajudar a acabar els estudis, van ajudar la meva mare a trobar feina, ens van ajudar a aprendre català més ràpid del que normalment tardes a aprendre un idioma. Cada persona tenia un paper diferent i estaven tots bolcats. I un agraïment per Cornellà, vull dir que realment som aquí gràcies a ells.
Hay un piso, yo tengo como una habitación con dos camas, y para mí, para mi hijo, primero 8 meses viví en este piso con otra gente. Pero también muy difícil, cada gente tiene otra cultura.
La Selma i la Musna coincideixen que des del primer dia que ets obligat a marxar de casa teva, sempre penses en quan hi podràs tornar. En el cas de la Selma, ella va triar quedar-se, però la seva germana i la seva mare van tornar a Sarajevo.
Al principi, l'any 95, quan es va acabar la guerra, la meva mare va tardar una miqueta més i al final ens va sentar les dues i ens va dir: jo me tinc que anar perquè tinc que reclamar la casa, perquè vull veure de la manera que estan les coses i jo, a més, no em vull quedar a viure aquí, jo vull tornar a casa, vull tornar amb la meva família, amb la meva germana, amb els meus germans, i jo me vull morir a casa meva. Vull dir que això és el pensament de la gent, la majoria de la gent que marxa amb 37, 40, 50, quasi tothom aspira a tornar algun dia, amb unes altres condicions, millors o pitjors, però tornar a casa. I la meva mare ens va preguntar que què volíem fer nosaltres. Jo estava acabant d'estudiar, la meva germana acabava d'estudiar, tenia que començar a la universitat, i jo li vaig dir que no, que me quedava aquí, que volia fer la meva vida aquí, que coneixia una persona i que volia veure què m'aportava la vida a Catalunya. I la meva germana s'ha quedat només a acabar els estudis i al final ha decidit tornar amb la meva mare.
Les ferides amb el temps cicatritzen, ens diu la Selma, però t'acompanyen vagis on vagis.
Ara, ja després de tants anys, pots arribar a parlar, però no pots oblidar-ho mai. Això és una cosa que quedarà per resta de la teva vida i t'aniràs amb això a dintre teu. Existeix, per molt que tu lluitis o vulguis o intentis que te desapareixi, de dintre existeix. Ha format la part d'una part de la teva vida. La millor manera d'explicar-ho és que jo tenia una vida, tinc un forat i tinc una altra vida, perquè jo tinc un buit de 5 anys a la meva vida. Tenia la vida de Bòsnia-Hercegovina, amb la meva família, amb la meva infància i amb tot el que me tocava viure en aquell món, i després tinc un forat que era per sobreviure, fer el que puguis per sobreviure i tirar endavant, i ara per sort tinc una altra vida que és la que estic visquent ara i espero tenir-la i poder-la disfrutar fins al final.
La Musna no pot tornar encara que ho vulgui. La guerra a Síria continua i ella fa 3 anys que ha aconseguit l'estatut de refugiada.
Quiero volver para mirar mi familia porque extraño mucho, pero no puedo. Como estoy refugiada aquí, no puedo volver a mi país. Y mi familia también no puede venir aquí. Es que siempre yo pienso cómo necesito ver mi familia. Y para mi hijo, pobrecito, no conozco nada. Mi familia.
Aquests dies, la Selma també es pregunta per què Europa no obre les portes a tots els refugiats, vinguin d'on vinguin.
Jo crec que en aquests casos hem de pensar en les persones, siguin d'allà on siguin, de la manera que siguin, del color que siguin, de la raça que tinguin. Totes les persones que tenen que abandonar el seu país, la seva casa i la seva seguretat i deixar la seva família, marxen per un error, no marxen per gust. No puc pensar a que hi hagi algú que en aquells casos pensi de quin color és la persona, d'on te ve i per què ve. Si marxes és perquè tens una necessitat a marxar. Alguns es moren de gana, alguns perquè ens mutilen, els altres perquè els maltracten, els altres perquè tenen una guerra. Tothom intenta millorar la seva vida i és molt dur per la persona que marxa, per la persona que es queda. Tothom pateix, els que es queden, els que se'n van, els que prenen la decisió, els que la tenen que executar. És molt difícil.
Els testimonis de la Selma, de la Musna, del mateix Germinal, constaten una vegada més que a totes les guerres qui paga sempre és la població civil. Les mateixes víctimes, els mateixos rostres, indefensos davant la maquinària bèl·lica greixada des de la distància i la fredor dels despatxos. A Ucraïna, la imatge que explica un dels incomptables dolors que acompanya un conflicte és la que hem vist a les estacions de tren. Dones, nens i gent gran pujant en vagons desbordats, acomiadant-se dels marits, dels pares, dels germans, amb les mans a la cara en un intent d'aturar les llàgrimes que els corrien galtes avall. Les dones marxen d'Ucraïna per continuar cuidant. Els homes se'n van a la guerra. No s'admet el dret a l'objecció de consciència. Des de la frontera de Moldàvia, la Yelena i l'Alexei li explicaven al nostre company Toni Arbonès.
No, ребят,
els homes civils, com és possible que puguin fer servir una arma? És com si els donessin un bisturí perquè fessin una operació cor obert. Ho podrien fer? No, són civils. No els han entrenat per això. No ho haurien d'haver de fer. Haurien de poder escollir, però els ucraïnesos no tenen aquesta possibilitat. No poden passar la frontera amb les seves famílies per estar fora de perill.
Hi ha casos en què deixen passar els homes per portar les seves famílies fins a Moldàvia, però han de tornar. Jo conec homes que van venir fins aquí a deixar les seves famílies i van tornar perquè, ara per ara, la situació els obliga a fer això.
Parlem sobre rols, conflictes i perspectiva de gènere.
La guerra i el patriarcat sempre han estat un binomi poderós per sotmetre la població i imposar rols. L'expressió de dones i criatures primer és un tòpic que se sent a tots els conflictes. Què comporta usar-la?
Amb aquesta conceptualització de les dones i nens com a una única categoria...
Maria Vilelles, investigadora de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB, vicepresidenta de la secció a Espanya de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat.
Per una banda, s'infantilitzava les dones, no?, i se'ls treia agència com a dones adultes amb capacitat de respondre d'una determinada manera, i també s'invisibilitzaven les necessitats específiques tant de nens i nenes com de dones, que poden ser en algun moment coincidents, però en molts moments són diferents.
Una de les necessitats que cal cobrir és la de la protecció de la infància. Una altra és evitar la violència específica contra les dones.
I la violència de gènere es manifesta d'una manera, evidentment, molt més exacerbada, no?, en situacions de conflicte armat, bé per la via de la violència sexual, que de vegades fan servir alguns actors armats, també perquè la violència de gènere, no?, en l'àmbit de la família, en l'àmbit de la parella, doncs sabem que hi ha estudis que així ho demostren, que s'incrementa. Per altra banda, doncs, tot el que té a veure, no?, amb els impactes en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'educació, això afecta d'una manera molt important a les dones, no? La salut sexual i reproductiva queda molt greument afectada quan els nens i les nenes no poden tenir, no?, una escolarització en unes condicions de normalitat. Això recau evidentment sobre les dones. La seguretat alimentària és més greu, el desplaçament forçat, per suposat, té també uns impactes forts en les dones per la situació de vulnerabilitat a la que es col·loca a les dones desplaçades, no? Amb un risc molt més gran de patir també violència sexual, violència de gènere.
Malgrat el discurs uniformador, les dones combaten els mandats de gènere també dins de la guerra.
Hi ha postures dintre del feminisme que defensen que les dones puguin participar en els exèrcits, a les forces armades, i de fet és una realitat que existeix al món, que hi ha dones que han optat per la via armada. Des del feminisme pacifista qüestionem aquest argument, però perquè no volem els exèrcits per ningú. Hi ha molts conflictes armats, hi ha moltíssimes dones organitzades al voltant de la idea de la construcció de la pau en un sentit molt ampli. Hi ha algunes que ho fan des de la defensa dels drets humans, hi ha algunes altres que ho fan des de la defensa de sortides negociades al conflicte i promovent acostaments entre les parts enfrontades. Hi ha altres que aposten per la via del desarmament, no? Però darrere de tot això hi ha un compromís polític, unes idees, una reflexió. Llavors no és que els nostres cossos ens encaminin pel fet de tenir un determinat cos ens encamini cap a aquest compromís polític, sinó que és el desenvolupament d'unes idees. I would say I'm sorry if I
thought that it would change your mind. No només a les dones se'ls atorga un paper. El patriarcat assenyala tothom.
Veiem com en molts conflictes armats, quan arriba, no, el moment de l'esclat de la violència, s'apel·la, no, al sentit de la masculinitat com a una masculinitat protectora, violenta, per justificar aquest recurs a la violència. Però al mateix temps que veiem com es reforcen, no, aquests mandats patriarcals, aquesta vinculació entre masculinitat i ús de la violència, també veiem com al mateix temps hi ha també transgressions d'aquests mandats, és a dir, que no no tothom acata, no, aquests mandats patriarcals.
I molts es rebel·len.
La deserció és una realitat, els conflictes armats. Sempre ha existit, continua existint, i en el cas d'Ucraïna, desgraciadament, és molt difícil pels homes que no s'hi vulguin involucrar a la via armada. En aquests moments ho tenen molt difícil, no, per aquesta llei que s'ha aprovat a Ucraïna, però això passa a molts conflictes armats, i de fet una de les tasques que el moviment feminista per la pau ha fet en molts moments ha estat la de donar suport als desertors i donar suport als homes que s'hi han negat a participar en els conflictes armats.
Però desobeir té un preu.
És molt complicat per diferents motius, per una banda fins i tot per les conseqüències legals, i després també perquè socialment, quan es trenquen, no, els estereotips, això també té un cost personal fort.
Dilluns, 1 del migdia. Porteria de l'edifici Les Arcàdies, barri de la Bona Nova, Barcelona.
Andrés, hola.
Hola. Com estàs? Bien, buenos días. Sí, bon dia.
Andrei, gràcies per rebre'ns.
De res, home.
Andrei Boiko, 45 anys, conserge. Viu a Catalunya des de 1996.
De quina zona d'Ucraïna ets?
Jo soy del cerca de Leopolis, com la massa se llama Lviv. Estoy yo a 30 kilómetros de Lviv. Hay una ciudad que se llama Stryi. Y luego Drogovich es una zona muy bonita, precarpatos, pues soy de ahí.
Ves de la zona oest, no?
Exacte, pegado a Polònia, està a unos 50-60 quilòmetres de Polònia.
Com estàs vivint tot el que està passant al teu país des d'aquí, no? Des de la distància? Són 25 anys, però clar, els lligams i els orígens hi són.
No, clar, encima que com qualsevol persona normal, supongo, no? Que estàs en un xoc permanente perquè solo verlo, no? Les imatges i... Y luego conozco muchísima gente de ahí, tengo mucho contacto permanente. Tengo un hijo que está ahí de primer matrimonio, que está ahí y es un shock permanente. Es que no tienes palabras para eso.
El teu fill es diu Maxim,
sí,
no?
Sí, Maxim, sí.
Quants anys té?
Tiene 25 años.
25 anys.
Sí, justo.
I què està fent ara mateix el teu fill Maxim?
Pues está en una defensa territorial que se llama, es una milicia que están formando defensas en sus ciudades. Él está con su madre y con su abuela, vive en una ciudad que se llama Drogovich, y están ahí esperando que lleguen, montando, alestrándose, preparando todo.
Amb ell, clar, per llei, el van cridar a anar a files, no?
Claro, claro, pero en este caso la mayoría de estos chavales van voluntarios, pero claro, va a defender a su casa. Y mira que, claro, tú como eres padre le propones, ¿no?, que se escapa, que se vaya, que venga, que es normal. Y no, nadie no quiere oír esto. Van y esperan, aprenden a disparar, aprenden de todo. Sí, a defender a lo suyo. Es normal, pero tampoco es normal.
Porque tú como padre desde
claro,
aquí...
Claro, yo no... Es que estoy en un shock permanente. Estoy viendo que cada día se acerca. Otro día bombardeó ahí a cerquita nuestro, es decir, a unos 40 kilómetros, que cualquier misil perdido esto se te cae, pues te mata tu hijo y es que... Esto es una barbaridad y ya está. A ver si alguien puede parar esto.
¿El teu fill tenía experiencia militar?
No, home, nunca. Porque sí que acabó una universidad en Ucrania, y en Ucrania de momento tienes, cuando acabas una universidad, pues tienes una profesión militar, pero yo creo que fusil lo ven solo en la mapa o en los dibujos, o disparan 2-3 veces. Esta es la experiencia militar que tiene, nada más.
Ell, pel que em dius, volia anar a lluitar.
Sí, claro. Pasa que es de verdad que... Es una barbaridad. Solo te pasa por la cabeza que te digo que lo puede pasar algo. Y así de repente que en estas 3 semanas que estamos viviendo es una locura.
Aquest patiment, ¿com el portes desde aquí?
No sé cómo decirlo, qué palabra decirlo. Es algo que puedes llamar 200.000 palabras diferentes, pero es una barbaridad, es una barbarie y esto. Es un estrés permanente, es un adrenalina permanente, depende de quieres ir tú, dejar todo y alistarte y hacerte, pero luego dices aquí tienes tu familia, otra, y es una barbaridad. És el que hi ha.
Què et diu el teu fill? Entenc que hi parles cada dia.
És que sempre me lo dice que todo está bien. Y yo sé que no, pero bueno, él dice que aquí no hay nadie, que estamos muy tranquilos, que está todo perfecto, que no te preocupes, que todo está perfecto. Y eso que te dice. Y claro, ya lo ves que no es un niño, es un hombre ya. Y ¿qué le vas a decir? Que tenga mucho cuidado y ya está.
Pero el que em deies, ell té la mare i l'àvia allà, no?
Sí. Y ellos tampoco no tienen nadie, por eso solo a él.
Ell estudiava, no?
Sí, ell terminó una universitat de petróleo de Ivano-Frankivsk, que està al lado también, que también está bombardeando cada día esta ciudad. Y mira, terminó su carrera, vino aquí, estuvo aquí conmigo un año, pero bueno, no se encontró aquí, ha vuelto en su país. Y en un día se le ha cambiado la vida.
I tant. Amb ell i a tots els de la seva generació, no? Tota la gent jove que s'ha vist obligada, no? A anar a lluitar.
Sí, sí, no, yo creo que a todo el país, gente jove, gente gran, al todo país. Esto se ha cambiado la vida.
Andrei, si tu haguessis estat allà, haguessis anat a lluitar?
Seguramente. No, hombre, ni pensárselo, seguramente, seguro. Yo tengo ahora mismo mis amigos, que no creo, todos que puedan están ya en al estrado, están todos, unos están en defensa, milicias, otros están en ejército, que tenía más, pero todos quienes están ahí están todos ya defendiendo, porque es así. Yo creo que hasta nuestras abuelas van a defender, ya creo que lo ha demostrado en estos días, la valentía.
Entens que pugui haver homes, pares, germans, el que sigui, no? Homes que veguin que en el front el supera? És a dir, que per molt que estimin el país no s'atreveixen a fer aquest pas?
Hombre, eso depende de las personas, claro. No podemos juzgar a nadie. Claro que habrá. Eso es entendible, normal. Unos serán, otros no serán. Y esto es la vida, claro que sí.
Estan aquí, clar, hi ha molta distància física, també emocional, encara que les tecnologies, no? El telèfon et permeti parlar cada dia amb el teu fill, però el fet de pensar, m'imagino, que algun dia li pugui passar alguna cosa pel risc de ser militar, és difícil posar-hi paraules, això.
Sí, és molt difícil. És difícil dormir, és difícil pensar, és difícil... Porque es tu hijo, claro, y tú siempre piensas que puede pasar algo. Sí. Encima le digo que eso, que tenemos ahora tanta información y una de ellas puede ser mala, otra buena, pero tú sabes que tienes una persona ahí que es tu hijo y ves estas imágenes de barbarie que hay y están por todo lado, por la tele, por la radio, en internet, en redes sociales. Y, claro, es estrés permanente.
¿Tens familia allá?
Bueno, mi padre, gracias a Dios, ya ha cruzado la frontera, está en Polonia, está en Cracovia y mi hermana pequeña está con él allí, pues ya no tengo ahí a nadie, solo mi hijo. Ellos pudieron cruzar, llevan una semana en Polonia. De momento se quedaron ahí también a arreglar cosas, a ayudar, y luego vendrán aquí, a Barcelona.
Una de les imatges, també, de les moltes imatges doloroses, no?, d'aquesta guerra, era veure les estacions de tren plenes de dones i nens amb aquestes separacions, no?, dels pares, sí, i germans cap a la guerra, i elles a tenir cura dels, sí, fills, no? A buscar zones segures, no? Això potser és el més impactant.
Sí, però és que volvemos a lo mismo. Esto es lo mismo que esta gente sabe que tienen que quedarse, porque ahí detrás están sus madres, sus hijos, sus casas. Y claro, es que esta es la diferencia siempre de un ocupa, un ocupante, uno que defiende lo suyo. Y estas imágenes lo vemos siempre, ¿no? Y eso otra vez lo digo, que hasta... Es que es muy, muy impactante, ¿no?, lo que estamos viendo, pero esto es también así. La gente que se quedan a defender sus casas. No le queda otra, porque claro, es muy fácil, ¿no?, de irse y que se destruye todo lo que tú has hecho y ya está, pero no es así.
Andrei, te agradezco el teu testimoni, molta sort i que puguis continuar parlant amb el teu fill, que és el que importa, no?
Eso sí, gracias y espero que también digo toda la comunidad internacional que lo vea esto y escucha que nos va ayudando, porque este señor no parará aquí, eso los digo porque ya nos conocemos. Pisa donde pisa, solo hay muerte y destruido todo. Y gracias.
Solidaris, Mercè Folch.
Tots els camins estan tancats i la nit reneix, no acaba mai.
Acabem aquí a la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
I la pluja cau sobre els seus caps sota un cel que no té final. Van preguntant qui té la clau. Queda't amb mi, no marxis mai. La gent segueix aquí esperant.